Vedre, però clar, aquest equip també és de un talent més alt respecte al Serra Escala. Què està passant? El tema de la llei de dependència, que ara mateix no hi és, i l'equip ho està notant. Sí que ha vingut aquest cap de setmana l'indi Jechandra, que ha fet 2 punts, perquè el Serra Escala ha perdut 4-2 en el 6è derbi gironí de la història contra l'Olot, 4-2. Jechandra, en aquesta ocasió, doncs, ha estat bé, ha fet 2 punts, però clar, ni Iker ni Xavi Peral han pogut puntuar, no? Si Iker hagués puntuat, haguéssim tingut un punt i dius, bueno, vale, fem alguna cosa. Però amb aquesta derrota, quan falten, em sembla que 7 partits per acabar la Lliga, queden 14 punts, sí, queden 14 punts, però clar, aquests eren rivals directes, era Atlètic Sant Sebastià, Hospitalet, i no s'ha rascat punts. Contra el Burgos guanyaràs, però clar, els altres equips també guanyaran. Llavors també s'ha de mirar el tema de la baraj. Està la cosa molt complicada. Crec que amb aquesta derrota això ja complica molt més la permanència, i veurem què passa. De moment no hi ha masses bones notícies.
Molt bé, Ivan, ho hem de deixar aquí, que ja ens estem menjant temps en el més calent a l'Aigüera. I bé, doncs t'escoltarem avui després de l'informatiu, i també et veurem aquest vespre a Canal 10 Empordà. I fins dilluns que ve.
Vinga, doncs, fins dilluns que ve.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Deixem pas ja a l'Anna Vilà i el més calent a l'Aigüera. Demà hi tornem. Adéu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Diuen que hi ha un lloc que val més que 1.000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 9 de març, comencem el programa encara amb ressaca del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que reivindicàvem ahir amb concentracions multitudinàries i actes culturals arreu del territori català. Un munt d'activitats i manifestacions per fer sentir la nostra veu i per repetir un any més que no tolerem ni volem acceptar les discriminacions que dia rere dia patim. Discriminacions en forma de micromasclismes, d'assetjaments, de violència digital, de violència psicològica, d'invisibilització, de bretxes salarials, de dificultats per accedir a càrrecs directius, de càrregues de tasques de cures mal repartides, etc. I aquestes reivindicacions les hauríem de fer cada dia fins a aconseguir un món més just i igualitari. Però dit això, avui m'agradaria posar el focus en una altra lluita activa, la dels mestres i professors. Perquè sembla que els sindicats i el govern comencen a acostar posicions amb un acord per augmentar els sous dels docents. Concretament, els sindicats han acceptat un augment del 30% del complement específic en 4 anys, que això es tradueix en un augment de fins a 200 euros més al mes, fins a arribar a uns 3.000 euros més l'any a partir del 2029. Un pacte, però, que no ha ratificat USTEC, que és el sindicat majoritari en el sector educatiu, ja que considera que l'acord s'ha fet lluny de la mesa d'educació i diu que no és suficient. El sindicat majoritari no veu amb bons ulls l'augment de 200 euros i reclama que es dobli el complement i, per tant, s'augmenti entre uns 700 i 800 euros. USTEC considera que és el que cal perquè el sector pugui recuperar el poder adquisitiu que ha perdut els últims anys. La mesura presentada avui pel govern és la quarta i, segons diuen, l'última proposta que fan en resposta a la manifestació massiva de la comunitat educativa del mes passat i per intentar desactivar les protestes previstes per la setmana que ve. A part de l'augment salarial, inclou també complements salarials pels docents que vagin de colònies o de viatges escolars, millorant així una reivindicació que també feia el col·lectiu. De fet, alguns centres havien acordat no tornar a fer colònies ni sortides escolars com a mesura de protesta. El text també preveu una reducció de les ràtios progressiva que s'anirà desplegant en els pròxims anys i que pretén assolir grups amb un màxim de 20 infants infantil i primària, 25 a l'ESO i 30 a batxillerat i FPs. Les properes jornades de vaga, que es mantenen actives per pas d'USTEC, que hem dit que no ha ratificat l'acord, estan previstes pel 16 i el 20 de març. I concretament el 20 de març, que és el divendres, hi ha convocada una manifestació unitària a Barcelona. Per tant, seguirem molt pendents de com segueixen aquestes reivindicacions. Ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que avui ens parlarà d'arrels, bulbs i tubercles. I després, a Drets de Butxaca, en Jan Botí ens descobrirà quins són o quins haurien de ser els límits pel que fa als arbres i les plantes dels veïns. I tot això ho farem amenitzat amb el Mundo Sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però fem un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia, és dilluns, eh?
Som dilluns,
sí. No ho tinguis en compte.
No, no ho tinc en compte.
Acabo d'aparèixer per aquí ara fa un segon, no passa res.
Estava dient Lali Giné i s'ha assegut a la cadira.
Ah, bueno, però clar, tinc el do de l'oportunitat, ja ho sabeu. Vinga, va, actualitat local.
Començarem
amb l'actualitat local, amb les activitats concretament convocades pel Dia de la Dona, el Dia Internacional de les Dones, aquest diumenge, i que han superat totes les previsions de públic, com no podia ser d'altra manera. Els actes institucionals de l'Alfolí han visibilitzat la tasca de quatre dones vinculades al teixit associatiu, a través també del documental que
Exacte.
Es pot presentar. Exacte, què n'hem de dir?
El documental Empremtes Escalenques, que vam, la segona part, no? La primera es va presentar l'any passat, aquest any hem fet una segona entrega, aquesta dedicada al teixit associatiu, i sortien la Joina Oliveres, la Rosa Maria Sau, la Marta Falgàs i la Mercè Rueda. I res, tothom estava molt content, va agradar moltíssim, es van emocionar totes quatre, vull dir que... Feina bueno, feta i ben feta.
Una feina molt ben feta, i tant que sí. També, més coses que hi van haver aquest diumenge, l'alumnat de l'institut va llegir un manifest centrat en l'educació com recurs per assolir la igualtat, i l'entitat feminista Fem Sororitat ha reunit una seixantena de participants en la caminada pel Dia de la Dona i més d'una setantena al dinar popular. Bueno, és el resum, doncs, d'una jornada del 8M, que la pluja va respectar.
I tant, perquè just va començar a ploure que acabaven de llegir el manifest allà a la platja.
Era una mica allò... És que ha sigut com molt raro aquest cap de setmana. Sí. Se suposa que diumenge havia de ser millor que dissabte.
Però dissabte va fer un sol espaterrant.
Dissabte va fer un sol espaterrant. Després a la nit va fer una pluja també espaterrant. Sí. Però clar, vull dir, tot, una mica tot complicat. Bueno, la qüestió és que ha sigut tot un èxit i que en parlarem de totes les activitats que s'han fet amb motiu del Dia de les Dones. Més coses també, la presentació del projecte Camí de Mar, que busca unir físicament tots els camins de ronda de la Costa Brava i la Costa Vermella. D'aquest projecte n'hem parlat ja alguna vegada. és un projecte en principi privat, però que hi participen o ten...
té el suport d'alguns ajuntaments.
Exacte, té sí. el suport d'ajuntaments.
Entre ells el de l'Escala.
Exacte. Connexió física entre aquestes dues costes, la Brava i la Vermella, però també natural, cultural i patrimonial, òbviament, no? Per l'Escala és un escenari ideal per la difusió dels valors del municipi. El que dèiem és una iniciativa que neix de la iniciativa privada, però que a hores d'ara ja comença a comptar amb el suport d'ajuntaments. Continuem parlant de costa, sí. del litoral, perquè han aparegut les famoses barquetes de Sant Pere.
Aquells animalons així,
sí, petits.
Semblen meduses, però no ho són,
no
eh?
Són meduses. Han arribat per milers a l'Escala, això ha estat pel temporal. També se n'hi diuen faves. Mm. Llavors, l'arribada de la massiva d'aquestes barquetes és un indicador anual de que la primavera arriba a mar.
Perfecte, per tant, això vol dir que ja tenim la primavera aquí.
Bueno, si així a mar està la primavera, aviam quan tindrem la primavera nosaltres, no? Quan arribarà.
Ja falta molt poc, la nit.
Espero que sí, després mirarem el temps, a veure si traiem algun indici. Vinga, més coses. Can Maset ha començat la segona edició del curs d'alfabetització en català, organitzat pels serveis socials de l'Ajuntament. Aquesta activitat gratuïta és dirigida especialment a persones que volen iniciar-se en la llengua catalana i enguany s'han confeccionat dos grups, he fet una mescla rara i ha sonat aquí... és igual.
Passa res.
Dos grups de 10 places cadascun i pel primer grup encara queden 4 places lliures per poder-se inscriure. Per tant, el qui vulgui doncs, formar part d'aquest curs d'alfabetització... encara ho pot fer.
Si algú ens està sentint i coneix algú que creu que li pot interessar,
podrem-ho inscriure's encara. En esports, el Futbol Club l'Escala perd al camp de la Muntanyesa per 2-1, però continua trepitjant les places de promoció d'ascens, per tant encara no hem deixat la part alta de la classificació. Aviam el que dura.
No ho veus gaire clar, l'Aliso?
A veure, donem-los un vot de confiança. I és que van començar molt bé.
Van començar molt bé.
I ara pues, sembla com que costa mantenir el ritme, no? Però, bueno, vot de confiança. Els que sí que han guanyat han estat el primer equip femení i el segon equip. En bàsquet, victòries del sènior A i femení i derrota del sènior B i en tenis taula derrota del CER a Olot. Bueno, repàs de resultats de cap de setmana, que venen els dilluns.
Exacte, que l'Ivan també ens ampliarà la zona mixta que tenim avui després de l'informe.
Correcte. I ara sí,
anem al temps
a veure
si ens arriba la primavera.
Aquesta primavera o no arriba. Inici de setmana tranquil, amb més fresca a primera hora i panorama més serè al centre del dia. No podem desgranar-ne gaire el que serà, però bueno...
Però, bueno, que de moment tenim uns dies així calma, una mica tranquil·lets.
Calma. Això deu voler dir que es prepara alguna altra història per finals de setmana. Bueno, això no ho és igual, ja ho veurem.
No ens aventurem abans d'hora.
No ens aventurem, ja ho veurem. De moment, calma, una mica més de fresca als matins, perquè, clar, és veritat que aquest cap de setmana hem arribat a temperatures de 18 i 20 graus,
sí. El pic del migdia s'estava bé.
Òbviament. Però sí. Bueno,
doncs
això és tot.
Moltes gràcies, Lali. Ens omplies el punt de la una amb l'informatiu.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona, què tal?
Molt bé. Un dia més aquí. Avui, què prendrem avui?
Doncs avui parlarem de plantes, però ens anirem sota terra.
Sota terra.
Normalment veiem la part emergida de les plantes, la aèria, no? La tija, les fulles, els flors, els fruits, etc. Però avui volem anar sota terra, aquestes parts que no veiem, aquesta, la cara B, però que són essencials perquè la planta creixi. Avui us presentem les arrels, els rizomes, els bulbs i els tubercles.
Mira, les arrels, els bulbs i els tubercles els conec, però això de les rizomes, això
ja
em sona una mica estrany.
Ja veuràs. També podríem haver titulat la secció Qui no té un all té una ceba, eh? Perquè també en parlarem avui, però ens ha semblat més tècnic aquest altre títol.
Doncs som-hi, comencem.
Va, doncs justament ens endinsem en aquestes parts subterrànies per descobrir, evidentment, com els vegetals absorbeixen i acumulen substàncies que després les utilitzaran pel seu desenvolupament i la reproducció. Val? Començarem primer de tot per l'arrel, per les arrels. Val? Això és bastant conegut per tots, que és la part inferior i generalment subterrània, que serveix per fixar la planta en el sol, en el terra, i absorbir-ne l'aigua, minerals i nutrients. L'arrel té un creixement en sentit oposat al tronc.
Creix cap avall.
Creix cap avall. I no té cloroplast.
Cloroplast és?
Això és la cèl·lula que permet fer la fotosíntesi.
Clar, no li cal, no, a l'arrel fer la fotosíntesi?
No li cal, dintre terra no hi ha llum.
Clar,
no la podria fer igualment. Vale. En algunes plantes, les arrels poden arribar a representar més del 50% del volum total de la planta.
Déu-n'hi-do, o sigui, poden ser molt llargues aquestes arrels.
Sí, és com allò de l'iceberg, dels icebergs, no? Que la part emergida és una poqueta cosa i tota la part subterrània és molt, no? Doncs en les plantes passa això, el sistema radicular, que se'n diu de les arrels, pot anar molt envall i pot ser molt ample, molt, molt ramificat, per tant, molt. Quan, si, per exemple, hi ha fotografies que és de la planta i l'arrel sense la, sense la terra, i es veu...
I veus, sí, o quan cau un arbre, que a vegades, depèn de com ha caigut, s'ha arrencat també tota l'arrel i es veu allà...
Es veu un volum molt gran. Anem a parlar una mica de les parts de l'arrel.
Som-hi.
Per tenir les parts. Ara sí que entrem una mica en temes tècnics, sobretot en noms, ja saps que en ciència això passa, però ja veuràs que és senzill d'entendre. L'acaliptra, que no és una deessa egípcia...
Mira què sembla, el nom.
Sí, això ho hem de deixar clar. És la cobertura de la punxa, de la punta de l'extrem de l'arrel. La punteta de baix, per on creix. Protegeix les cèl·lules del teixit de creixement o estimàtic, que és com un caputxón. Com un caputxón que té la part que va entrant cap avall. Perquè, clar, ha de tenir protecció, perquè l'arrel fa força i travessa terra i fins i tot es fot a través de les escletxes de les roques i les esquerdes, que després les rebenta, no? Quan creix. Per tant, l'acaliptra és aquella part que va mirant cap avall i que va perforant la tuneladora.
La tuneladora, exacte.
La tuneladora. La rizodermis és la superfície externa de l'arrel i és l'encarregada d'absorbir l'aigua del medi circundant. Funció molt important.
Home, i tant, perquè l'aigua la necessita per créixer.
Exacte. Això vindria a ser més o menys com un equivalent al nostre intestí prim, que té la superfície de l'intestí prim, que va estar tan doblegadeta, que és l'encarregada d'absorbir l'aigua i els nutrients, doncs amb l'arrel passaria una coseta similar. Aquesta epidermis té una part coneguda generalment com a regió pilífera, o sigui, de pèls, pilífera ve de pèls, que produeix uns pèls radiculars que incrementen l'àrea d'absorció de l'aigua.
O sigui, aquests pèls fan que pugui absorbir més aigua.
Exacte, que hi hagi més superfície. És com el de l'intestí prim. És com la similitud de l'intestí prim humà, que també la rebregamenta que té i d'allò fa que la superfície d'absorció sigui molt gran. El còrtex el trobem sota l'epidermis i comprèn la major part de l'arrel. La funció principal del còrtex és la d'emmagatzemar midó.
Midó? I per què el fa servir el midó?
Doncs el midó és part dels nutrients. El midó són sucres de la planta. És el que sintetitza o utilitza per créixer, sobretot després per transformar-ho en molècules més petites. Ja sabem que el midó és una acumulació, entre altres, de molècules de glucosa, no? I a partir d'això són els nutrients de la planta. L'endodermis, que és un autèntic filtre que controla l'absorció a través de l'arrel. És una capa prima formada per cèl·lules petites i es troba en la part més interior, més a sota del còrtex, d'aquesta part que hem parlat abans. Al voltant envolta tot el que diríem el teixit vascular de la planta. I el cilindre vascular, que és primer, sota l'endodermis aquesta, i és on s'hi troben els vasos conductors de l'arrel. Això és molt important, perquè és com les nostres venes.
Exacte, per on passa la saba, no?
Exacte, per on passa la saba. El xilema, que condueix la saba de les arrels cap a la part aèria, i el floema, que condueix l'aigua i els nutrients en dos sentits.
Són les venes de l'arbre.
Són les venes de l'arbre. Per tant, podem dir que l'arrel ancora, absorbeix, acumula i estableix relacions de simbiosi amb altres organismes, crea sòl i també és una eina de comunicació bioquímica entre plantes.
Per tant, aquestes arrels tenen moltes funcions
moltes,
i molt importants, totes.
Molt importants i coses molt interessants. Com una de les associacions més interessants són les micorrises. Que les micorrises és una relació simbiòtica entre la planta i el fong, que s'ha establert aproximadament en un 95% de les espècies vegetals.
Per tant, pràcticament totes.
Les plantes no poden absorbir directament determinats nutrients que sí que els absorbeix el fong. I el fong no pot absorbir determinats nutrients que els absorbeix la planta. Per tant, ambdós es beneficien d'aquesta relació. És tan senzill com que els rovellons creixen en els pins. Vale. El fong, en aquest cas dels rovellons o dels fedolics o de les llanegues, tenen micorrises amb les arrels dels pins. Vale. Pues això mateix.
Relació simbiòtica.
Simbiòtica, però moltes plantes, entre elles les orquídies també, moltíssimes plantes.
Com el 95%, pràcticament totes.
Exacte. I la comunicació bioquímica entre plantes es fa a través d'hormones, les hormones vegetals, que també es comuniquen les diferents arrels, agafen informació... És un sistema molt complex.
Sí, sí, ho estem veient, eh? Està tot allà amagat sota terra, però déu-n'hi-do.
I clar, en agricultura també hem sabut treure profit d'alguna de les arrels, perquè són comestibles.
Ah, carai.
Per exemple, la pastanaga. No és cap tubercle, és una arrel.
Ah, la pastanaga és una arrel, no és un tubercle.
No, la pastanaga és una arrel. El rave també és una arrel. I la xirivia i el nap.
I tant, són imprescindibles de la cuina, eh?
Són imprescindibles de la cuina. Per tant, arrels que es mengen.
Arrels comestibles, sí.
Arrels comestibles. I la pastanaga és tant allò perquè dintre de la pastanaga hi ha acumulat el midó, o sigui, hi ha acumulat tots aquests sucres, per això la pastanaga és dolça, entre cometes, perquè és l'acumulació d'aquest midó que hem parlat abans.
I hem parlat d'arrels, però ara parlem d'aquella paraula que t'he dit al principi. Això no sé què vol dir.
Els rizomes. Ara ho entendràs molt fàcilment. Ves a un riu o a un curs d'aigua i, per exemple, fixa't en les canyes, en aquesta espècie que diem moltes vegades que tots els hidròlegs la maleeixen per activa i per passiva perquè tapona els rius, les canyes o por ahí. Vale. La canya, precisament, té un sistema de rizomes, que són tiges subterrànies disposades horitzontalment, d'on surten per sota les arrels i per sobre els brots herbacis.
Ah, carai.
Per sobre els brots herbacis és com una xarxa, que d'aquesta xarxa per dalt surten les tiges o els brots i per sota les arrels. I és com un sistema d'expansió, és una xarxa d'expansió i de fixació. Els rizomes són molt típics, sobretot, en gramínies. La canya és una gramínia, per exemple, I en el gram, allò, la gespa també, allò que s'expandeix tan ràpidament, o la mala herba de l'hort que costa tant d'arrencar, que són això, doncs totes aquestes espècies tenen els rizomes, tota aquesta xarxa d'expansió, a partir d'allà d'on surten les tiges. N'afavoreixen una ràpida expansió i colonització, com per exemple passa en el gram, a la canya o al canyís. Un altre dels exemples que tenen rizomes són les fanerògames marines, la posidònia i la cimodocea, que també se'n diuen gram. Això també tenen creixements al voltant de rizomes. Si a vegades les veiem quan fa temporal, arrencades a la sorra, podem veure com tenen com una tija inferior horitzontal i de allà en surten les branques. Per això diuen que l'organisme viu més vell i més gran del món és una praderia de Posidònia que hi ha situada a Illes Balears, aproximadament. No sé si és a Eivissa o a Formentera, bueno, a Illes Balears, perquè s'ha anat expandint, ha anat creixent vegetativament, no reproducció sexual, sinó reproducció sexual, que és allò dels esqueixos, i s'han anat expandint gràcies als rizomes. Els rizomes també ens els mengem. Hi ha un rizoma que ens mengem.
I quin és aquest?
El gingebre.
Ah, carai. El gingebre aquest sí que pensava que era una arrel, doncs resulta que no, eh? Que és un rizoma.
És un rizoma. El gingebre és un rizoma i també ens el mengem, evidentment. Uh-huh. Els tubercles.
Som-hi, anem a tubercles.
Són tiges o arrels subterrànies engruixides destinades a emmagatzemar substàncies de reserva per la planta. Uh-huh. Unes substàncies, com per exemple el midó, i que les trobem i aprofitem alimentàriament en el cas, per exemple, de la patata o del boniato.
Exacte, t'anava a dir, les patates en tenen molt de midó, eh?
Molt de midó. T'imaginem, eh? El tubercle, una arrel, en aquest cas, una tija molt engruixida, que a partir d'allà en surten les arrels, també, eh?
És com un magatzem, no?
Com un magatzem. És, evidentment, un magatzem. I finalment tenim els bulbs. Els bulbs també és important. És un òrgan de determinades plantes, generalment subterrani, i generalment dintre de les, per exemple, de les liliàcies, de les orquidiàcies, és a dir, d'aquelles plantes generalment monocotiledònies, que se'n diu, només hi ha una dicotiledònia que el té també el bulb. No sé si saps a vegades allò que se'n diu el fals trèvol, que se'n diu oxalis, que són... aquells trèvols que tenen quatre fulles, que és fals, o sigui...
Que no són trèvols, però que
no
s'hi semblen molt.
Però que s'hi semblen, que tenen una floreta groga, doncs sí. Aquest té un bulb, i és una dicotiledònia. Va, generalment subterrani, en aquest cas està format per fulles carnoses.
Fulles carnoses, què vol dir això?
Superposades, o sigui, les fulles abracen, engruixides, i... una capa darrere l'altra capa. Pensa en una ceba, per exemple, eh? És el millor exemple. Les capes de lo de la ceba són fulles. No són arrels ni són d'allò. Són una fulla superposada sobre una altra fulla, engruixides, i en aquest cas que també acumulen, no? A vegades la tija és molt, molt curteta i d'allà després sí que en surten les arrels normalment més primes d'aquestes plantes. Té la funció d'òrgan d'emmagatzematge, de nutrients, evidentment, durant, sobretot, la... podríem dir la hibernació, entre cometes, de...
De la planta.
Se'n diu dormància, perquè la planta està dormint, i per tant ho podríem definir com òrgans de resistència. Ajuden a passar les èpoques xungues, les èpoques difícils, i aleshores, just a la primavera, quan la planta comença a brotar, aquests nutrients fan un xute de nutrients perquè la planta comenci a treure el brot i es pugui alimentar, no?
Per tant, a vegades ens sembla que la planta se'ns ha mort, però no, eh? La planta està fent la seva feina sota terra amb el bulb.
Exacte, el bulb fa la seva feina sota terra. Les plantes bulboses són comuns tant en agricultura com en jardineria, en podríem dir, eh? Les més habituals són l'all i la ceba, amb les seves mil varietats, o sigui, calçots, porros, etc. I en jardineria, per exemple, les tulipes, que és una altra clàssica, les azucenes, també, que són molt clàssiques, orquídies, hi ha algunes orquídies, és entre barreja entre tubercle i bulb, una miqueta així, però també ho tenen present. Si ens fixem a la ceba, evidentment, veiem que és una acumulació d'aigua i una acumulació de nutrients en aquella zona, no? I si ens hi fixem, com el bulb és un òrgan de resistència, per això el podem guardar temps, nosaltres ens el podem menjar. Per això els alls resisteixen i, si ens fixem, quan es grilla un all, no?, o quan es grilla una ceba, és molt curiós de fixar-se que, a mesura que va sortint el brot de les fulles, la ceba o l'all es va aprimant.
Ah, carai, no m'hi havia fixat mai, amb
va
això.
Va perdent consistència. Es va primant i tornant fofo, no? Tornant tou i d'allò. És perquè xucla els nutrients, tots aquells nutrients i aigua acumulat, cap al brot, cap a la part que tiren endavant.
Aquest magatzem es va reduint, no?
Sí, es va reduint.
I això també els hi passa, per exemple, als tubercles? Per exemple, la patata, quan grilla, també es fa petita?
No tant. La patata, podríem dir que s'arruga una miqueta. Sí. Perd aigua. perd aigua i s'arruga una mica, però no redueix tota de mida, podem dir que al final potser sí que es degrada o s'acaba agradant, però no és tan exagerat com en aquest cas, com els alls i com les cebes.
Doncs Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos aquest món subterrani on t'hem anat avui, no? Que les plantes sempre ens admirem, les flors i les fulles que surten sobre terra, però no ens fixem en tot allò que necessiten per poder créixer. No?
La cara bé.
La cara bé.
És interessant, la cara bé de les coses,
Home, i aquí molt important, perquè sense aquesta cara bé no tindríem la cara...
No, i no tindríem molts nutrients i molta alimentació que tenim l'espècie humana. I molts animals, no només nosaltres, sempre parlem amb els humans, però, per exemple, els porcs senglars, etc., tot el que són tubercles i porall, els hi xiflen, o sigui que...
Sí, importantíssims per aquest nostre ecosistema.
Oh, i tant.
Doncs gràcies, Sergi, i ens retrobem el proper guaita que tenim.
Fins al proper.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de L'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I com cada dilluns, ara és moment de posar-hi una mica de música amb el mondo sonoro del DJ Bigut.
Mondo sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Hi ha una llum que mai s'apaga. Els Smiths, des de 1986, amb aquest tema, inclòs el magnífic The Queen is Dead. La reina ha mort, però els Smiths segueixen vius 40 anys després. There is a light that never goes out.
I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, I haven't got one.
Sabies que...
Una cosa sorprenent és que les petjades dels astronautes a la Lluna poden durar milions d'anys. Quan els astronautes de la missió Apollo 11 Moon Landing van caminar per la superfície de la Lluna al 69, van deixar marques molt clares al Sol. El més curiós és que aquestes petjades probablement continuïn allà avui i podrien romandre-hi durant moltíssim temps. A la Terra, les petjades desapareixen ràpidament perquè el vent, la pluja, l'aigua o els animals modifiquen el terreny. Però a la Lluna gairebé no hi ha atmosfera. Això vol dir que no hi ha vent ni pluja que esborri les marques del Sol. A més, tampoc hi ha rius ni erosió com a la Terra. El terra lunar està format per una pols molt fina anomenada regòlit, que pot conservar les formes amb molta facilitat. Quan una bota d'astronauta hi pressiona, la marca queda definida i estable. Només alguns factors molt lents, com els micrometeorits, que impacten a la superfície amb el pas del temps, poden anar alterant aquestes petjades. Però aquest procés és tan gradual que podria trigar milions d'anys a esborrar-les completament. Així, les petjades humanes a la Lluna són gairebé com un registre històric congelat en el temps, preservant un moment clau de l'exploració espacial.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
Avui parlarem dels límits dels arbres dels veïns.
Dels límits dels arbres dels veïns. Em sembla un tema molt, molt divertit, però alhora pot portar problemes, no?, entre veïns. Podem tenir conflictes.
No li diguis al teu veí que té un arbre que el molesta, que et sembla un tema divertit. Com a recomanació no jurídica. No, però tu imagina't que convius, ara ho parlàvem a l'inici, no?, que convius tu tranquil·lament amb un veí, però que es ven la casa, porta un altre i decideix amb el temps que els arbres del seu jardí, doncs, que li feien de tanca de mitgera, van creixent i no se n'ocupa. I clar, van creixent també cap al teu terreny.
Clar, perquè creixen, els arbres creixen cap a tots els costats, no? Diuen, mira, cap aquí puc créixer, cap aquí ja no.
No, no han arribat a tal nivell d'intel·ligència. Aleshores, clar, les branques passen per dalt, per baix, pels costats, les arrels. Les arrels a vegades aixequen el terra.
Exacte, sí,
també
sí.
També de les cases.
Poden, sí, sí, et
també
poden malmetre el paviment.
O l'ombra que genera, no ho sé. Hi ha tantes qüestions, imagina't, no?, que fa molta vent i també poden caure branques, o... hi ha tants supòsits en els que podem tenir conflictes en les línies. Això és el problema, no?, de compartir, perquè al final hi ha dues parcel·les.
Bueno, el problema de compartir, al final hem de poder ser bons veïns, no?, i saber compartir l'espai, perquè al final la paret mitgera és una mica de tots dos.
Sí, 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 sí. Jo celebro la gent que té per concepte general que la bondat és inherent a les persones. Jo no ho acabo de compartir, perquè no sé si és que la societat ens trastoca o és que hi ha gent que inherentment no la té, la bondat. Però en tot cas, com
ja
que aquí sorgeix
un altre
dubte,
dia.
En parlarem un altre dia, no sé si és més d'ètica i de moral això que de dret, però aquí hi ha un dubte de dret, hi ha un dubte clàssic, podríem dir, no? Jo he de suportar que les branques de l'arbre del veí m'hagin d'entrar a casa, o que les arrels m'hagin d'aixecar el paviment que jo havia fet al costat de la piscina? Veiem-ho.
Doncs som-hi, veiem-ho. Què diu exactament la llei?
La llei què ens diu? La llei, primer, quina llei? En aquest cas, també, de nou, el Codi Civil de Catalunya, dic de nou perquè anem parlant, no?, de dret penal, de dret laboral, de civil, doncs ara torno a tocar civil.
El Codi Civil ha sortit forces vegades, ja, els drets de butxaca.
Sí, i per temes ben diversos, perquè al final el dret civil té una amplitud tan gran. Doncs el llibre cinquè, en aquest cas, ens regula, i això a mi m'ha sorprès, reconec gratament, perquè no es pensin els nostres oients que jo sóc expert de tot el que parlo, però com que conec el funcionament del dret, doncs hi ha temàtiques, doncs, en les que m'agrada indagar-hi i també, doncs, busco molta informació per preparar-nos.
No ets expert, però tu prepares bé i no ens dius cap mentida.
No, cap mentida. Això mai. No digueu mentides. Doncs en aquest cas em va sorprendre perquè dins del llibre cinquè és que hi ha pràcticament tot un capítol que parla de les mitgeres i les branques dels veïns. I és que la llei ho diu així fins i tot.
O sigui, tenim una llei que es dedica exclusivament a regular què passa amb els arbres que fan frontera amb dos propietats diferents.
Absolutament.
Déu-n'hi-do. Em sembla molt interessant.
A mi també. Jo sabia que érem gent amb una capacitat de... Anava a dir que som uns cachondos, però no era la paraula més adequada. Però, en tot cas, que arriba fins a tal punt. Com va això? Doncs això va de la següent manera. La llei ens diu, escolta'm, les mitgeres entre un cantó i l'altre, no? Les valles, que li diem. La llei ens diu, les finques han d'estar delimitades.
Uh-huh.
Això dels camps oberts, escolta'm, per les vinyes està molt bé, però les parcel·les de privats haurien d'estar delimitades. Llavors, la llei ens permet construir aquestes tanques mitgeres, que el que fan és crear doncs, aquesta delimitació de l'espai. També podem fer tanques que no siguin mitgeres com a tal, els arbres, que dèiem, arbustos, però sempre dins del teu terreny. No li puc menjar terreny al company, al veí, per fer-ho, i respectant distàncies. Ara parlarem de les distàncies. I en cap cas una construcció o la vegetació no pot envair la finca contrària, ni substituir la funció de tanca per una altra funció. No? Llavors, què passa amb les distàncies, els arbres massa propers i els fruits d'aquests arbres, si és que són arbres fruites?
Ah, carai, o sigui, també està regulat què passa amb els fruits.
Està regulat què passa amb els fruits.
És que molt extens regular aquest article.
Sí, no, els civilistes d'aquest país nostre estaven inspirats, quan van dedicar-se a compilar el dret civil català. No es pot mantenir un arbre tan a prop de la tanca com ens sembli que dificulti aquesta funció de la tanca. Per tant, si ens imposés o l'ús normal de la finca veïna, això no seria correcte. I la llei fixa unes distàncies mínimes en les quals jo puc plantar aquesta vegetació, aquests arbres. Si són arbustos, un metre. Si són arbres, dos.
Un metre d'on comença la propietat de l'altre.
Exacte. Per tant, això ho tenim regulat. Introdueix una norma molt clara, que era el que dèiem abans sobre els fruits. Els fruits que cauen de manera natural, esporàdica, a la finca, són del propietari dins de la finca en la qual han caigut. Ara bé, si jo tinc un arbre, una figuera, posem un exemple, no? Jo en tinc una figuera. Estan molt bones les figues, però vigileu que no tinguin cucs, eh? Resulta que si estan en el propi arbre, és a dir, no ha caigut la figa, no puc anar a mangar-los. No puc anar a prendre'l. En canvi, si aquesta figa cau,
i cau que ens indicarà, dins de casa meva,
que ens indicarà, per cert, que està madura, puc agafar-la. Ara,
què?
Altres... No, a veure, jo recomano no fer-ho.
Tu recomanes no agafar les fruites que han caigut
no,
dins del nostre
terra
terreny?
No, les del terra fes el que vulguis, dic de l'arbre.
Home, no, però això ja no es pot fer, no?
No, no es pot. Depèn de la relació que tinguis amb el veí, però no
clar, bueno, si el veí et diu, mira, si les branques que entren a casa teva hi ha figues...
I fas una mena d'acord extraoficial, escolta.
Clar, això, sí. Cadascú que faci el que vulgui, no?
Exacte.
Però si no hi ha acord, la llei ens diu que no les podem agafar, les que estan a les fulles. Només les que ens han caigut a dins de casa nostra.
Exactament així. I després hi ha un article que em sembla extraordinari, el títol del propi article, perquè parla branques i arrels provinents de finques veïnes. És a dir, escolta'm, si tenies algun dubte, te'ls he solventat tots.
De fet, aquí posem més serietat perquè és aquell que potser et fa malbé el paviment, no?
Aquest és el que potser et fa malbé el paviment. A veure, aquest article... Dins de la broma és un dels més pràctics perquè al final ens empara en el moment en què el propietari de la finca li permet tallar aquelles branques o aquelles arrels d'un arbre que s'estiguin introduint en la teva propietat. Tu pots fer això. El que et diu la norma és que això ve condicionat de la manera que ho has de fer, i et diu que ho has de fer seguint els bons usos de la jardineria o de les explotacions forestals, no? Per tant, ostres, si tens aquesta problemàtica, ho podem fer. Ho podem fer, i ara tu parlaves abans que a casa teva tota la vida ho heu fet.
A casa meva tota la vida ho hem fet, sí, sí. Tenim uns veïns que tenen una tanca de xiprers i tu, les fulletes dels xiprers que entren a dins de casa, doncs la meva mare agafava les tisores de podar i fora fulletes. No li va preguntar mai al veí si els podia tallar. Ella considerava que si entraven a dins de casa seva, doncs es podien tallar.
Bueno, doncs la teva mare encertadament va fer-ho correctament. Per què? Perquè això ho podem fer, però tampoc és il·limitat ni ho podem fer de qualsevol manera. No? No podem entrar a la finca veïna, és a dir, ho hem de fer des de la nostra pròpia finca, i ara, com ho dèiem, el que no podem fer és tampoc posant en risc la vida d'aquest vegetal. No? Uh-huh. Dit així, sona una mica extravagant.
Sí, que l'arbre no es mori, que si podem ho fem a l'hora de podar, el temps de poda.
Exacte, exacte. I com dèiem, seguint aquests bons usos de la jardineria.
Uh-huh. I podem demanar al veí que sigui ell el que vingui a tallar les fulletes?
No, per demanar pots demanar-li al veí un terròs de sucre. I si ho pots fer, fantàstic, serà que hi ha aquesta bona voluntat. Si no ho fa, home, jo et recomanaria que ho facis tu, i si això t'ha de generar un cost desorbitat, doncs potser podries arribar a plantejar alguna acció, perquè al final ell està incomplint.
Uh-huh.
Està incomplint, no?, aquestes delimitacions de les quals parlava. Hi ha supòsits en les que fins i tot aquests arbres, aquests arbustos, aquests elements poden estar generant cert perill.
Uh-huh.
Imagina't, no?, un arbre que està mort i que, per tant, potser amb una ràfaga de vent, aquí a l'Empordà, escolta'm, que teniu la tramuntana que dona gust, pot generar que pugui caure aquest arbre. Clar, quan això pot causar danys a la teva pròpia finca o a les persones, aquí sí que podem exigir mesures concretes, incloent-hi la tala,
uh-huh,
incloent-hi la tala, per eliminar aquest perill. Això també ho tenim regulat en aquests articles que van a partir del 546 del Codi Civil Català. I finalment, la llei ens recorda, no hem de tolerar, tampoc, traient aquí arbres, etc., el que diem immissions il·legítimes.
Uh-huh.
És a dir, jo no he de suportar que, per exemple, mentri brutícia constant, sorolls, riscos, coses directes del veí per aquesta situació. Jo això no tinc per què tolerar-ho. Tinc per què tolerar-ho. Si aquestes molèsties són greus, tenim vies. Ara bé, això tampoc ho hem de confondre amb el que són molèsties lleus o inevitables d'un ús ordinari. És a dir, si el veí té una piscina i els diumenges ve la família
i fan soroll...
Bueno, forma part de les normes, no?, d'urbanitat i convivència que també tenim entre tots nosaltres.
Però, com dèiem, que si són molèsties que sí que ens causen danys, com per exemple això que deies, brutícia constant o ombres excessives o alguna cosa que ens pugui generar un risc, que se'ns aixeca el paviment de casa, com dèiem al principi, això sí que
aquí
ho podem
podríem actuar perquè demanar. La llei ens està emparant. Al final hem de trobar l'equilibri entre el dret a la propietat i el dret del veí, no?
Uh-huh.
I a trobar aquest acord. Per tant, què podem fer?
Exacte, ara t'anava a preguntar com podem exercir aquest dret.
Parlem amb el veí primer. Potser no n'és conscient que els xipresos t'estan causant una molèstia perquè pensava que no n'hi havia, per tant, o creia que la delimitació era 3 centímetres més enllà. Això com dir-te.
Uh-huh.
Per tant, intentem fer-ho doncs de manera civilitzada primer. Jo li recordaria, escolta'm, ostres, a mi m'està ocupant això, he estat mirant i em consta que jo ho puc talar, puc ajustar-ho, vigilant, etc. I si no, escolta'm, doncs si vols venir, és a dir, recordar-li que la normativa què estableix? A nivell de distància, a nivell de què es pot fer i què no. Bueno, jo crec que això uh-huh. sempre és interessant.
Parlant la gent s'entén, no?, que diuen, intentem-ho.
Jo crec que sí. Com dèiem, no... la inherència de la bondat o la desbondat no hi és, per tant, es pot treballar això. Està bé que es treballi.
Però i si no actua? Si no tenim una resposta d'aquest veí?
Bueno, si no tens una resposta, fes el que ha fet la teva mare. Perquè, a més, ho feia correctament sense saber-ho.
Talla les fulles directament, no?
Talla les fulles, no entris a la seva finca, no li matis la planta, però, escolta'm, el que correspon i el que és de la teva competència, doncs fer-ho. I si hi ha un risc, aleshores, clar, dèiem, exigir immediat. Pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament. Pots uh-huh. entrar a una instància a l'Ajuntament i dir, escolta'm, aquí s'està produint aquesta invasió del meu terreny, que pot produir a més i que hi ha un risc real o per la població, si dona al carrer, o per casa meva, o per la propietat, pel bé. I, per tant, l'Ajuntament és possible doncs, que també estableixi, faci algun tipus de requeriment en el veí i, per tant, doncs, es pugui actuar.
Aquí l'administració competent, per tant, és l'Ajuntament.
Depèn, no? Perquè, clar, no ho sé, imagina't que tens una finca que al costat hi ha una autovia, doncs l'autovia segurament no serà de competència de l'Ajuntament, però com a ordre general, uh-huh. segurament serà l'Ajuntament, que les ordenances municipals també regulen de quina manera han de ser i de quina manera han d'estar els terrenys, quin estat han de tenir, si hem d'evitar doncs, males herbes. Generalment els ajuntaments tenen la competència de vetllar perquè els terrenys estiguin delimitats, estiguin vallats, perquè no hi hagi situacions d'insalubritat. Per tant, generalment són els ajuntaments.
Clar, i ara estava pensant, si, per exemple, un arbre fruiter, d'aquests que a vegades quan cauen les fruites fan molt de merder al terra, però les fruites no cauen dins de la teva propietat, sinó que és una propietat que cauen al carrer. Tu pots anar allà i no ho sé, reclamar alguna cosa en aquella persona que, clar, no és la teva veïna. M'entens? No sé si m'estic explicant.
Si ho tornes a explicar, segur que t'entendré.
O sigui, estic parlant d'arbres que estan dins d'una propietat privada, però que generen un dany a la via pública. Al carrer, per exemple. Que els fruits d'aquells caiguin al carrer.
Bueno, aquí això aplica igual, però llavors qui farà l'actuació i qui tindrà l'acció serà l'Ajuntament. I qui li dirà amb el veí, escolti'm, vostè això no ho pot fer. I llavors serà l'Ajuntament com a administració doncs que actuarà i que fins i tot podria arribar a plantejar una demanda. Clar, el pes i l'autoritat de l'Ajuntament com a administració pública, ens agradi o no, és superior al del particular. Per tant, si el dany l'estàs causant a l'administració, calça't.
Però tu com a ciutadà sí que pots anar a l'Ajuntament a informar, de dir, mira, en el carrer tal hi ha un arbre que està obstruint el pas.
Absolutament. De fet, jo crec que com a deure ciutadà ho has de fer. Això és com els delictes, que no és un deure ciutadà, és una obligació. Si tu estàs presenciant un delicte, has de posar una denúncia. Això és així. Que també un dia en parlarem de la diferència de les denúncies i les querelles, perquè denúncies estem obligats a posar-ne. Si veiem que hi ha una querella, no. La querella ja és una cosa que tu la fas de manera voluntària.
Doncs un dia hi indagarem en aquesta diferència entre denúncies i querelles, però anem acabant el programa d'avui. Quins consells finals ens dones avui?
Escolteu, jo el que us dic és, si bé la propietat és un dret reconegut constitucionalment, té límits, com tot generalment, i les tanques hi són per marcar aquests límits, en aquest cas concret, no? No tenim per què suportar les fulles dels xipresos que ens entren a casa, no tenim per què suportar-ho, menys encara si en generen un perill, i tenim la potestat d'actuar dins dels marges que hem parlat per tal de poder revertir aquesta situació i evitar la problemàtica. El que pots fer és tallar, el que pots fer és recollir els fruits si en té i cauen, i el que és desitjable és que quan anem a fer tanques mitgeres, doncs ens informem i així evitem futures conflictes, perquè mai sabem qui vindrà en el terreny del costat.
Doncs ens quedem amb això, Jan, amb aquesta idea d'informar-nos bé de què podem posar les tanques mitgeres, amb quines distàncies ho hem de fer, no? Que avui també n'hem parlat, d'aquestes distàncies, i de que si ens molesten els arbres dels veïns, doncs que parlem primer, no? Intentem arribar a una solució parlant, i si no, doncs tallem nosaltres les branques d'aquella part que ens toca a la nostra propietat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tot això sobre els límits dels arbres dels veïns avui a Trets de Butxaca.
Sí, un dia més parlant de drets apassionants.
Ens retrobem un altre dia per parlar de més drets. Gràcies, Jan.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa d'avui ho farem amb música, i avui ho farem amb Yavi, després de la mort de Brahms, del nou disc que han tret ara fa poc.
Yavi, després de la mort. 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 Celtes, ibers, grecs i perses, visigots i bizantins, els mongols, els assiris, els apatxes i els vikings, maies i cartaginesos, babilonis i otomans, els egipcis, els asteques, els fenicis i els romans, i per tot arreu sempre la més gran de les qüestions, que ha llevat el son a totes les civilitzacions, és saber què ens prepara el futur immediat a partir del punt exacte en què ens foten el forat. Hi havia moltes teories
deies que ara no discutirem, però cap és contradictòria amb el que ara plantegem. Sense entrar en detalls concrets, que potser ara no cal, us podem donar resposta a aquest dubte universal. Sí, hi ha vi després de la mort. Ens fem creus de tenir tanta sort. Hi ha vi després de la mort. Si cap ni un dels teus projectes ha arribat mai a bon port, si per un motiu incògnit tot allò que fa surt tort, si la vida és una merda, si no t'estima ningú, duem la gran profecia especialment per tu. Sí, hi ha vi, hi ha vi després de la mort. Ens fem creus de tenir tanta sort. Hi ha vi després de la mort. Un moment ara que hi penso, em ve el cap un dubte dur, l'eternitat no s'acaba, però el vi no n'estic segur. Merda, a veure si els fenicis i els morts de tots els temps se l'hauran anat fotent i ja no ens en quedarà gent. Sí, hi ha vi després de la mort. Ens fem creus de tenir tanta sort. Hi ha vi després de la mort. Sí, hi ha vi després de la mort. Ens fem creus de tenir tanta sort. Hi ha vi després de la mort.
I amb aquest ja vi després de la mort arribem al final del programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró. Separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram, a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.